I vull dir una cosa, que evidentment molts mitjans de comunicació van ser responsables i van fer la feina molt ben feta, no? Només faltaria. Parlem de casos puntuals, però amb unes audiències immenses que caram, que causaven molt i molt de dolor, no? I també voldria afegir que la resolució del cas, doncs, d'alguna manera va ser molt important també el rol dels mitjans de comunicació, que van ajudar, van ajudar per la pressió a què van sotmetre a la banda durant la segona setmana del mes de març del 1999, quan el dilluns 8 de març tres mitjans de comunicació, El Punt, Interviu i El Diari de Girona, en aquell moment jo ja no estava a Ràdio Lot, estava al Diari de Girona, doncs varen publicar que s'investigaven agents de la policia municipal. Sabíem a quins agents, però no donàvem noms. I això, amb una altra informació complementària l'endemà, donant més detalls, etcètera, etcètera, va pressionar tant i tant un dels policies municipals que va acabar confessant, no? Per això, quan parlava abans del rol dual i ambivalent que van jugar en el cas dels segrets de la Maria Àngels els mitjans de comunicació, doncs tinguem-ho tot en compte, no?
I hi ha un tema, l'altre dia veient l'entrevista, no sé si vau veure el col·lapse de Carles Monguilot, l'advocat de Maria Àngels Feliu, que diu que, parlant amb el pare de Maria Àngels Feliu, quan estava segrestada, deia, tant de bo l'hagués segrestat una banda organitzada i no els matussers que la tenien, no? Que aquest segur que va ser el problema, que s'allargués tantíssim en el temps d'una manera absolutament lamentable, no?
I tant, i tant. Bé, tot el cas. Penseu que des que la segresten a l'alliberament passa gairebé un any i mig.
No, és que és terrible.
Des de l'alliberament a la detenció de la banda, de les persones que la van segrestar, en passen 5. Al cap de 2 anys, el judici. Per tant, estem parlant d'un període molt llarg de temps i, clar, cada vegada que generava alguna informació rellevant, doncs tornava a agafar una explosió mediàtica impressionant, no?
Jo et dic ara...
Per això, entre altres coses, evidentment, en primer lloc perquè estem parlant d'una noia, mare de família, amb 3 criatures, 492 dies amb un forat. Abans heu dit un armari, un armari,
era un forat.
On no hi cabia, ella allà no vivia i sobrevivia. Doncs evidentment això impacta tothom i jo penso que la societat del nostre país va empatitzar absolutament amb ella, no? I el fet que s'allargués tant i tant, que des de la que la van segrestar al judici, doncs, clar, fa que la memòria col·lectiva de tots, com heu dit al principi del programa, aquest cas perduri, no?
El cas de calés que perduren, estem parlant avui nosaltres, l'altre dia també ara em feia referència la Montse a Col·lapse, que de fet van entrevistar Sebastià Comas, un dels segrestadors condemnats, el que va alliberar justament Maria Àngels Feliu, i feia aquesta reflexió.
La Maria Àngels m'agradaria trobar-la, però primer ja et dic, a través de sa amiga, que amb la... O sigui, trobant-se de segones, diguem-te'n.
Amb l'entorn.
Vull dir, exacte, amb l'entorn. Diguem, abans parlo amb la seva amiga o el seu familiar i després que vegin o que em sentin, si sóc de confiança o si m'hi vaig trobar o perquè que em vegin la veritat, després ella quedaria més convençuda i obriria més les oïdes i em prestaria més atencions.
Però i per què voldries veure-la? Què busques en ella?
No, jo per veure-la no, jo simplement per demanar-li o per dir-li, sí, les disculpes hi han de ser-hi. No ho nego, però dir-li que ens vam trobar al mateix central, al mateix barco, tots dos.
Ara, molt agosarat, aquest home, final, en el mateix barco, home.
Què en penses, Esther? No sé si tu ja has parlat amb Sebastià Comas, si creus que et podries fer...
No, amb Sebastià Comas jo no hi he parlat mai. Personalment sí que el vaig entrevistar quan jo estava al diari, però va ser un qüestionari a través del seu advocat, mai no l'he vist personalment. És el segrestador que sempre ha estat qualificat com el menys dolent dels dolents. Jo sí que estic convençuda que va alliberar la Maria Àngels per decisió seva, però tinguem en compte que la Maria Àngels va estar allà 492 dies. La podia haver alliberat molt i molt i molt abans. Si realment ell tenia la consciència tan sacsejada, ho podia haver fet doncs tan aviat, l'ullastre li va encarregar que en tingués cura, no?
Esther, un plaer...
Jo no el defensaré, evidentment.
No, està clar. Esther, un plaer haver-te escoltat. Volíem haver recordat doncs, aquests 30 anys d'aquesta autèntica barbaritat des del punt de vista del periodista que va tenir el primer contacte i també una persona que ara ha traspassat l'ull de bou d'aquesta història i s'ha convertit també doncs, en una persona propera a la Maria Àngels Feliu. També repassant el mal que mediàticament es va fer en aquell moment, com deia l'Esther, per l'audiència, que crec que ha quedat molt clar. Esther Carreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bona tarda i bona Setmana Santa.
Igualment, i una abraçada a la Maria Àngels. Maria Xinxó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres també.
Ara. Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Gemma Montero, què tal?
Hola, bona tarda.
Les presons mouen fitxa per evitar més incidents. Trauran de les cuines els interns condemnats per homicidi.
Sí, això passarà de moment a les presons de Ponent i Lledoners, tal com han acordat les direccions d'aquests centres. El Departament de Justícia diu que no li sembla malament la mesura perquè, en el context actual, la prioritat és reforçar la seguretat i la percepció que en tenen els funcionaris. De fet, recorda que la consellera Gemma Ubasart ja va anunciar que revisarien els criteris per accedir a les cuines. Els treballadors de Ponent i Lledoners han agraït aquestes recol·locacions. En són 5 en el cas de la presó lleidatana i una a la del Bages. Tot i això, els funcionaris que treballen al centre del Segrià demanen un pas més i que la mesura s'apliqui també a llocs com la cafeteria, on hi ha interns, diuen, amb ganivets i productes de neteja que poden abocar al menjar. L'expulsió dels presos condemnats per homicidis o delictes de sang de les cuines en aquestes dues presons arriba després de l'assassinat a Mas d'Enric d'una cuinera ara fa dues setmanes. L'esfondrament del pont més gran de Baltimore als Estats Units podria haver acabat amb una tragèdia encara més greu. Segons han explicat les autoritats de la zona, el vaixell que l'ha fet caure després de xocar contra un dels pilars del pont ha perdut el control després de quedar-se sense electricitat. En aquell moment ha activat una alarma i els treballadors del pont l'han tancat. Això ha evitat que hi entressin més cotxes que, segons després, haurien caigut també a l'aigua. Ho ha explicat el governador de l'estat de Maryland, Wes Moore.
Teníem un vaixell que s'acostava a 8 nusos, així que venia molt ràpid. Sabem que la investigació encara està en marxa, però he de dir que estic agraït. Els treballadors que van veure l'alarma d'un Mayday van aturar el trànsit. Aquestes persones són herois. Han salvat vides aquesta nit. These people are heroes. They
saved lives last night. Ara mateix els serveis d'emergències continuen buscant 6 persones que es creu que haurien caigut a l'aigua. Se n'han pogut rescatar 2 en vida. Una família de l'edifici El Barco, Esplugues de Llobregat, continua resistint-se a marxar-ne tot i el risc d'esfondrament. És un bloc amb problemes estructurals que hi va ordenar desallotjar un jutge. En total hi vivien una quarantena de famílies i algunes persones no n'han volgut marxar fins que els bombers no les han convençut completament de la gravetat de la situació. En aquests moments només faltaria convèncer 5 que formen part d'una mateixa família, segons fonts municipals, segons han explicat fonts municipals a RAC1. Els veïns reclamen a l'Ajuntament que els faciliti un altre pis on poder anar a viure. De moment, un centenar s'han reubicat a casa d'amics o familiars, mentre que una quarantena han anat al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra continuen acordonant la zona de l'edifici. L'Ajuntament d'Esplugues el farà ensorrar d'aquí a 2 o 3 mesos. I ara els esports amb Gemma Montero.
El Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits a Gonzalo Melero, jugador de l'Almeria. Melero va dir que l'actuació de l'àrbitre Hernández Maeso en el Real Madrid-Almeria havia estat un robatori en la derrota del seu equip per 3-2. El club andalús ha demanat la cautelar per Melero. Espanya i el Brasil s'enfronten avui al Santiago Bernabéu en el partit contra el racisme amb Vinícius com a protagonista. A 2:15, el jugador madridista serà el focus d'atenció d'un amistós en què Pau Cubarsí o Lamine Yamal podrien ser titulars. Savinho i Jan Couto del Girona jugaran amb el Brasil. En canvi, Polònia amb el blaugrana Lewandowski jugarà contra Gales i Ucraïna ho farà contra Islàndia amb els gironins Dobvik i Tsigankov en partits classificatoris, en aquest cas per l'Eurocopa d'Alemanya d'aquest 2024. I la Junta Directiva del Barça no ha pogut fer aquest migdia la visita d'avaluació de les obres del Camp Nou per culpa de la pluja que ha caigut avui a Barcelona. El club està esperant el permís de l'Ajuntament per allargar la jornada laboral fins les 12 de la nit i poder accelerar aquestes obres. La d'avui era la primera trobada de la directiva des de la marxa del vicepresident econòmic Eduard Romeu.
Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de Cèrvix, relacionat gairebé en un 100% dels casos amb el virus del papiloma humà. Informa-te'n a elvphescosadetodos.com. MSD. Aquest contingut és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
I pel que fa al temps, aquesta hora plou a moltes comarques, però ho fa de manera irregular i en pauses. Això sí, aquests xàfecs localment descarreguen amb força i van acompanyats de tempesta. A últimes hores del dia, les precipitacions es concentraran al nord del país i seran en forma de neu al Pirineu, amb una cota de neu que puntualment baixarà per sota dels 1.000 metres, tot plegat amb un ambient més fred i amb mala mar.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Versió RAC 1.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
És un quart de cinc de la tarda, en fi, avui, tarda intensa, sí, informativament. Parlem d'una persona molt important, de la qual, potser amb el que explicarem a continuació, us canviarà una miqueta el punt de vista. És Bill Gates, el filàntrop més admirat del planeta, ha donat milers de milions de dòlars de la seva fortuna per acabar amb la fam al món, lluitar contra el canvi climàtic o millorar l'educació infantil. Fins aquí, escolta'm, benvingut sigui.
I tant.
Però realment és tan generós...
Es veu que sí.
Com actua la seva fundació? La Marta Gailà, Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ha entrevistat el periodista d'investigació Tim Schwab,
no el conec,
que acaba de publicar amb l'editorial ARPA El problema de Bill Gates, una crítica sense concessions sobre el multimilionari favorit del món. M'has dit, Escolta tu això.
Escolta-t'ho amb molta atenció.
Perquè et canviarà la idea que tens de Bill Gates.
Jo ja no el veig igual, aquest home.
Què explica el senyor Schwab?
A veure, a diferència de la major part d'articles o reportatges que s'han publicat sobre Bill Gates,
sí,
aquest no és un llibre gens amable amb el filàntrop més famós del planeta.
Que l'habitual és que hi hagin llibres amables amb Bill Gates.
Això és el més habitual.
Sí.
I després us explicaré per què passa això, eh? Perquè també té una explicació.
D'acord. Sí, que el deixa verd.
El deixa verd. Ara, ara entrarem en detall.
M'imagino que amb raó, és a dir...
Arguments.
No, no, amb arguments, home, no critica perquè sí. Ara us ho explico.
A veure.
Per començar, descriu a Gates com un narcisista ple de cobdícia que s'aprofita de la filantropia per exercir poder al món. Per què Tim Schwab va decidir escriure un llibre com aquest?
The job of journalists.
La feina dels periodistes és passar comptes al poder, però si mireu el programa mediàtic, els periodistes realment no han fet una bona feina amb Bill Gates i la seva fundació. Bill Gates és un dels homes més rics del món, però també és un dels més poderosos. Ell viatja per tot el món i es reuneix amb líders governamentals per definir les prioritats dels governs i la seva despesa pública, des de salut pública fins a educació pública. Aquestes són les polítiques que s'haurien d'organitzar democràticament, però Bill Gates, a través de la filantropia, compra influència i s'assegura un seient a la taula de presa de decisions democràtiques, fent servir la seva veu per sobre de la dels altres. Per tot plegat vaig pensar que faltaven informes crítics sobre la Fundació Gates als mitjans de comunicació i això em va inspirar a investigar de prop aquest tema.
Resumint, que molts dels llibres que hem llegit i opinions tenen el cul llogat i són interessades.
Efectivament, i escriure aquest llibre no ha estat una tasca fàcil, perquè el que li ha passat a Schwab és que ell trucava testimonis perquè li expliquessin què passa dins de la Fundació i la gent no volia parlar. Molts dels testimonis que apareixen en aquest llibre ho fan anònimament,
clar,
perquè, segons diuen,
és que, clar,
per algú...
Clar, és que una cosa és tenir el cul llogat, que pot haver-hi molta gent i molts periodistes que els hi passi. L'altra cosa és tenir darrere Bill Gates, un dels homes més poderosos del planeta.
Clar, això li ha passat amb la gent que està a dins de la Fundació i també gent d'associacions que treballen i que depenen dels fons de Gates, perquè, clar, ells diuen, per algú que vol una subvenció, seria suïcida sortir i criticar públicament a la Fundació.
I que deu ser una subvenció de molts diners.
L'organisme humanitari més famós del món també és un dels més temuts. Com a periodista vaig intentar parlar amb diverses fonts que van treballar amb la Fundació Gates o per la Fundació, i molts em van dir que hi havia restriccions, que no podien parlar perquè havien signat acords de confidencialitat. Quan vaig publicar el meu primer article sobre la Fundació Gates, fa 3 o 4 anys, va ser impossible obtenir una entrevista amb algú de dins. No vaig poder fer cap entrevista oficial. Per això aquesta ha estat una història molt difícil. Vull dir que la Fundació Gates és extremadament rica i extremadament poderosa i vol conservar aquest poder. No vol participar en un debat públic sobre les seves prioritats, la seva agenda o el seu modus operandi.
Deixa'm apuntar que la Fundació Gates, ara veurem quins draps bruts té, però passa a moltes altres fundacions.
Passa a molts altres llocs.
A la que hi poses el nas,
efectivament,
no saps mai què t'hi pots trobar. I també tots sabem que algunes fundacions es creen amb un objectiu que és, doncs...
Desgravar. Jo tinc una, Requesens Foundation.
Requesens Foundation,
sí.
Doncs mira. Vostè té una fundació?
Sí, i tant.
En fi.
I lo bé que em va.
És que, de veritat, que no deixa de sorprendre'ns. Expliquem com és el caràcter de Bill Gates. Quina imatge teniu d'ell?
Afable. O sigui, jo el veig com un home com despistat. Com
un geni despistat?
Sí, afable. Sí. Jo m'imagino així. Sí.
I encara com si fos un nen petit.
Bueno, sí. Una mica despistat, sí.
Bé, doncs escolteu què és el que explica la gent que ha treballat amb ell sobre l'estil que té a l'hora de dirigir una empresa o una fundació.
Bill Gates fa 20 anys va ser àmpliament criticat i ridiculitzat com un fatxenda i com un monopolista pel comportament corporatiu i les pràctiques que tenia Microsoft, la companyia que el va fer tan ric. En certa manera, ens hem oblidat d'aquest primer capítol o ens hem imaginat que quan es va convertir en un filàntrop va patir un canvi complet de personalitat. El que intento mostrar al llibre és que això no és cert, que Bill Gates segueix sent avui el mateix fatxenda que era Microsoft. Ell té les seves pròpies idees i té una enorme arrogància. Creu en si mateix, en les seves idees, en el seu talent, en la seva intel·ligència i en les seves solucions. Està convençut que és un home nascut per liderar i que és el més intel·ligent de tots i aporta aquesta personalitat a tot allò que fa.
A Microsoft, Gates no controlava el seu temperament, era agressiu, semblava gaudir quan reprenia els seus subordinats, i la revista Playboy fins i tot va descriure el seu estil com una gestió basada en la humiliació.
Per tant, aquesta imatge que en teníem no és certa.
Això a Microsoft, però la Fundació tres quarts del mateix. Perquè, per exemple, segons un antic empleat, que no diu el seu nom, ja hem dit que tots són anònims, Bill Gates és, llegeixo textualment, un malparit total i absolut amb la gent el 70% del temps, mentre que el 30% restant és un setciències inofensiu, divertit i superintel·ligent. Gates es creu una de les persones més intel·ligents de l'univers.
És que els savis ja ho tenen, això.
És,
ja
tenen.
No, a veure, ja ho tenen. Vull dir, no, pots ser savi, però has de ser ben educat, a veure, és igual,
Tu no t'haguessis volgut trobar ni amb Galileo Galilei...
Ah, tampoc.
Ni amb...
Tots mal humor.
Leonardo da Vinci... Tots aquests tenen un mal humor i un mal gènit. Mira, Miquel Àngel, el pintor, sí, es veu que era d'un mal humor que no, o sigui, no es podia resistir estar al seu costat.
Un llunàtic
de mal humor, de mala persona.
Però no té res a veure ser un geni.
No, ja ho porta.
Ah, ja ho porta. Si ets un geni, has de tenir mal humor.
Si ets un geni, ja tens...
Us deia, Gates es creu una de les persones més intel·ligents de l'univers, i això, segons Schwab, és molt perillós.
És realment sorprenent observar la gran quantitat d'àrees en què Bill Gates afirma ser un expert. Assegura que és un expert en el canvi climàtic, en salut pública, en educació pública... L'arrogància que implica un home que reclama tenir experiència en tantes àrees i que després utilitza la filantropia per imposar les seves idees i solucions, crec que té alguna cosa de fonamentalisme. Crec que és profundament antidemocràtic i que és una amenaça per a la democràcia, per a les democràcies lliures i obertes, aquesta idea que el més ric ha de ser el més escoltat.
Ha quedat clar, O sigui, un perill per a la democràcia.
Això diu.
José, què tal?
Hablaremos después, Miguel, de esto.
Poner las vacunas para teneros a todos obviamente controlados.
Bueno, después
como
hablaremos...
Estás aquí por Semana Santa.
Soy en México y ahora he venido unos días.
Muy bien.
No te vayas, que luego pondremos la antena y el cucurucho. Y hablaremos de ti.
Entrem en un capítol especialment interessant. És el capítol en què parla de la relació entre Bill Gates i Jeffrey Epstein.
Ui.
Atenció. Gates es va fer amic de Jeffrey Epstein, recordem-ho, el magnat financer i agressor sexual que es va acabar suïcidant, entre cometes, el 2019.
Moltes cometes.
Que feia aquelles festes.
Entre cometes.
Sí, el de les festes, sí.
Sí. Delinqüent sexual. Doncs bé, es va fer amic d'ell després que Epstein fos condemnat.
Què dius ara?
Després que Epstein fos condemnat, Gates comença una relació amb Jeffrey Epstein.
Però quin sentit té això? No entenc gens.
L'explicació que sempre s'ha donat sobre aquesta amistat no li quadra gens a Tim Schwab.
No diré mai que Bill Gates menteix, però l'explicació que ha donat fins ara no té gaire sentit per mi ni per molts de nosaltres. Bill Gates diu que va tenir reunions amb Jeffrey Epstein perquè pensava que el podria ajudar amb els seus projectes filantròpics. I aquesta explicació no té gaire sentit perquè Bill Gates és un dels homes més rics del món. La seva fortuna personal crec que ara és de prop de 113.000 milions de dòlars i la Fundació Gates acumula 67.000 milions de dòlars més. Així que, per què dimonis Bill Gates necessitaria ajuda d'un delinqüent sexual convicte per ajudar a recaptar diners per la filantropia? No té gaire sentit.
Bé, i aquí hem de vigilar i hem de barrejar tot un seguit de fotografies que, clar, estem en un món que ja no saps si són certes o no, on evidentment se'ls veu junts.
Es van relacionar, a més, o sigui, penseu que la Fundació Gates es va relacionar amb Jeffrey Epstein durant molt de temps, Durant temps.
Però després que Epstein fos condemnat.
Sí, després que Epstein fos condemnat.
No té cap sentit, això.
És que no s'aguanta. O sigui, és que la tesi, clar, el que diu Schwab és, a veure, si tens tants diners...
Què
guanyes relacionant-te amb un delinqüent sexual, amb tot el que aporta això?
L'altra teoria ja us la podeu imaginar.
Bé, doncs que jo us explicaré altres coses.
S'havien de llimar...
No ho sé.
Algunes cantonades.
Vols dir que s'havien de cremar alguns papers?
Per exemple, hi ha
altres dades que apareixen... El llibre no parla de res d'això que esteu posant al damunt de la taula. Sí que explica que Gates ha explicat coses que després no s'han confirmat. Per exemple, va dir que no havia anat a Palm Beach per reunir-se amb Jeffrey Epstein. Però els registres de vol, que van sortir als mitjans de comunicació, van demostrar que sí que havia anat a Palm Beach.
Recordem que Palm Beach,
amb l'avió privat d'Epstein,
eren on es feien aquestes festes sexuals.
Efectivament. Després, en una de les trobades que va mantenir a Manhattan amb Jeffrey Epstein, va coincidir amb Miss Suècia i la seva filla de 15 anys. Després d'aquesta trobada, Gates va escriure un correu electrònic als seus col·legues dient que una dona sueca molt atractiva i la seva filla es van deixar caure per allà i vaig acabar quedant-me fins a força tard. Mm. Per tant, aquí reconeixia que hi havia hagut una dona i la seva filla.
Sí.
Si això és així, per què Gates va dir que a totes les reunions amb Epstein només hi va haver homes i que mai no va estar en cap festa ni en res per l'estil?
Bueno, ell no reconeix haver tingut cap tipus de comportament inapropiat amb aquesta dona, eh?
Res. No.
Ella es va deixar caure aquesta senyora.
Però per què va dir que no hi havia hagut mai cap dona? Que només s'havia reunit amb homes, si amb un mail reconeixia... Però no quadra, senyor Marcelí, no quadren. O sigui, són alguns interrogants que planteja el llibre. Seguim. Ara explicarem per què i quan es va crear la Fundació Gates. Mireu, la Fundació Gates es va crear l'any 2000. Justament un any després que Microsoft fos condemnada per pràctiques monopolístiques. Les sancions i la condemna que se li va imposar finalment es van retirar gràcies a l'acció dels advocats de Bill Gates. Però a partir d'aquesta condemna, què va passar? Que la imatge de Bill Gates va caure en picat. És a dir, li tiraven pastissos a la cara.
Ah, sí, això.
Sí, sí. Es burlaven d'ell al Simpson. Fins i tot es van burlar de Bill Gates. Apareixien articles deixant-lo verd. A partir d'aquí...
Que deien que havia robat d'això de les
computadores
d'un altre. IMAC.
Sí, sempre passa en aquestes coses.
La idea principal.
Quan hi ha dos o tres fundadors, sempre...
Ell va fundar l'empresa amb un company i es va quedar amb la major part dels beneficis. Sí, també ho explica el llibre. Això és a l'inici de tot. Bé, el cas és que tot li anava en contra i a partir d'aquí ell diu, doncs, anem a crear la Fundació Gates.
Anem a netejar.
Sí, senyor.
Realment necessitava un canvi de reputació i això és el que li ha donat la filantropia. No va ser de la nit al dia, però en un breu període de temps el món va perdonar Bill Gates al voltant d'aquest primer capítol i de les acusacions d'haver exercit un poder monopolístic.
A finals de la dècada del 2000, Gates ja havia invertit més de 20.000 milions de dòlars a la seva fundació.
Això és prendre-s'ho seriosament.
Sí, però paral·lelament a aquesta injecció de diners a la fundació, Gates posa en marxa una altra estratègia molt intel·ligent.
La Fundació Gates dona molts diners als mitjans de comunicació, a molts mitjans de tot el món, fins i tot a Espanya. La Fundació Gates finança el periodisme i crec que és difícil que una redacció analitzi amb una mirada crítica la Fundació Gates quan està rebent aquests diners. No és impossible, no estic dient que això no pugui passar, però simplement crec que és una mala pràctica. Tenint en compte la riquesa i el poder que té Bill Gates a la seva fundació i sabent que el periodisme ha estat sempre bastant feble al voltant de la Fundació Gates, no crec que la fundació estigui donant diners al periodisme per fer-lo més fort. No crec que ho estigui fent perquè creïn una premsa lliure i oberta. Crec que la Fundació Gates està donant diners al periodisme per comprar influència.
Disculpeu, però jo no vull dir res.
El que no vol dir, a veure.
Bill Gates,
sí.
Jo l'he vist per aquí, la redacció.
Va.
Escolti, no digui coses que no són. Va, home.
On l'ha vist?
Tombant aquí
a la cuina d'aquí de la ràdio,
la màquina del cafè,
de les pitjors cuines que hi ha en tot el barri, i Bill Gates és aquí.
Aquesta gent multimillonària són així d'estrambòtics.
Ha vingut aquí.
Sí, i després parlant amb el senyor Morros.
Ah, sí?
Home, i amb la directora i amb tothom.
No digui coses que no
són. Jo crec que no, però vaja.
Escolteu.
Es fa dir Carles Miró, eh?
què diu?
Crec que s'està confonent de persona.
No tenen res a veure, més no s'assemblen gens. Voleu xifres? Voleu xifres del que ha donat els mitjans de comunicació? Més de 325 milions de dòlars.
Del que ha comprat, no hauríem
de dir. Més de 325 milions de dòlars. Una pluja de milions que ha anat a parar mitjans com The Guardian, Al Jazeera, Der Spiegel, Le Monde, CNN, The Atlantic, El País, Financial Times, El País, la BBC i moltes altres capçaleres o mitjans.
Però vosaltres perquè sou capciosos, però potser El País feien falta quatre taules, i n'hi havia una que es bellugava i dir-la a la pota no arribava bé baix, i el Bill Gates va dir...
Vinga, la pago jo,
Li vaig dir, Bill, vine a canviar les cadires.
Sí, i què?
Diu, ui, tenim la fundació a tope, eh?
Va, seguim. Quin tipus de caritat practica Bill Gates? Què té en compte ell a l'hora d'invertir els seus diners en causes humanitàries?
Bill Gates no surt a parlar amb els beneficiaris de la seva fundació, no els pregunta per les seves necessitats, els seus desitjos o les seves solucions. Bill Gates té les seves pròpies idees sobre com solucionar els problemes. Es tracta realment d'imposar la visió del món de Gates, d'imposar el seu punt de vista polític al món. En molts sentits, per tant, no és tan diferent del que fa el poder econòmic i la política. De la mateixa manera que els superrics fan contribucions a les campanyes polítiques per assegurar-se que la seva veu és escoltada, Bill Gates mostra la seva filantropia com una eina més que els multimilionaris poden utilitzar.
I el problema...
Trobo una cosa que no entenc. És a dir, si tu fas una ajuda filantròpica amb una entitat o una associació, no et fas després una foto amb aquestes persones dient, mireu, us he ajudat, el que sigui, no ho entenc, això, aquest individu.
A mi em consta que també hi ha altra gent que dona diners i no els agrada... sortir la fotografia.
Ostentació.
Per dues raons. Una, perquè no els agrada, perquè no els agrada, i l'altra perquè no els hi pogués donar algun problema.
Bé, el cas és que, clar, una es pregunta, a veure, perquè quan vas llegint el llibre dius, o sigui, a veure, si està tan malament tot el que fa aquest home, seria millor que no donés ni un dòlar, res. O sigui, el món seria millor sense els milers de milions de dòlars que Bill Gates ha donat per causes humanitàries? Li vaig fer aquesta pregunta a Tim Schwab i aquesta va ser la seva resposta.
Crec que no és la millor manera de plantejar-ho perquè hi ha altres alternatives sobre la taula. Què hauria passat si Microsoft hagués estat una empresa seriosament regulada i hagués hagut de pagar impostos més elevats? Què passaria si Bill Gates pagués uns impostos justos ara mateix? Als Estats Units donem als rics filàntrops grans beneficis fiscals. Alguns dels projectes caritatius més importants de la Fundació Gates depenen en gran mesura dels fons públics dels governs. Així que hi ha una gran quantitat de diners, milers de milions de dòlars en impostos o en fons públics, que es destinen a donar suport i subvencionar la feina de la Fundació Gates. A molts llocs, sí, és veritat que la Fundació Gates està salvant vides, i això està bé, però has de considerar quantes vides més podríem salvar i millorar si organitzéssim les coses d'una manera justa i democràtica. Per què necessitem Bill Gates?
Aquest és un gran tema de debat, eh? Perquè, en fi, pot ser un càncer, Bill Gates, en molts sentits, però és evident que bones obres també fa.
Sí, és a dir,
ell no diu que no hagi fet bones obres, que, eh? El llibre reconeix que Bill Gates ha salvat vides.
És una mica Mancio Ortega, també, saps? Vull dir que hi ha sempre aquestes polèmiques. Home, ajuda.
Però el que diu ell és, si Bill Gates, en lloc d'estalviar-se, perquè ell ha donat molts diners per caritat, d'acord, per obres humanitàries, però s'ha estalviat... Després us explicaré exactament quants diners s'ha estalviat. Milers i milers i milers de milions en impostos.
És la cara de les fundacions i de la caritat, la cara i la creu.
Si tots aquests diners haguessin anat a parar a mans públiques que actuen en principi sota un criteri democràtic...
Aquest seria un altre debat.
Aquest és un altre debat, però en principi les decisions s'haurien pres de manera democràtica.
Que no estan en mans, no està tanta pasta en mans privades.
Clar, perquè ell diu, vull invertir aquí, les coses s'han de fer així, es reuneix amb presidents del govern, aquesta és la manera correcta de fer-ho.
El que convé és això, mana ell.
Ell mana. Ell, segons aquest llibre, té un poder enorme.
Bueno, avui que estem descobrint la part més fosca de Bill Gates, hem pogut parlar amb un testimoni d'excepció que va treballar amb Bill Gates durant molt de temps. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè és el clip de Word, no?
Exacte.
Vostè és aquella animació que sortia a Word, sí, el programa de Word.
Necessites ajuda?
Doncs, quan estaves perdut, vostè sortia allà dalt.
Jo, durant molt de temps, efectivament, sí, vaig treballar amb Bill Gates.
Sí.
En realitat vaig ser explotat per Bill Gates, o vaja, més aviat ens obligava a dir-li molt honorable senyor Gates.
Bueno, és una mica el que estava dient ara la Marta, que té totalment aquest comportament tirànic en alguns casos, eh?
Ell em va explotar donant consells 24 hores al dia.
És que, clar, vostè descans no parava. Vostè s'obria el Word a les 5 de la matinada, allà estava el...
Jo sóc de ferro, però ningú és tan fort per aguantar això. Els usuaris pensi que són completament, doncs, imbècils.
Vaja.
Només fan que preguntar-te merdes, i és tan fàcil com donar el consell de sempre, de reinicia, collons, reinicia. Reinicia l'ordinador, hòstia.
Però poder, vostè està per... Vostè no està per, no està per tenir mal humor, està per ajudar.
Jo no he pogut ni formar una família.
Una família de clips.
Jo volia ser pare de clipets.
Els clipets, sí.
Li he donat els millors anys de la meva vida.
Clar que en Vinícius.
Donant tot el ferro. I com m'ho va pagar? Doncs acomiadant-me.
Sí,
l'estrella de Windows, sí, que era jo, em va deixar al carrer.
Sí, perquè el clip ara ja no... Ara, si vols ajuda, doncs espavila't. Busco a Google.
M'he hagut de reinventar. Com a bon clip, treballo obrint la ranura de la targeta SIM de molts telèfons a Mòbils Catalunya, Amigo, Hamum... 4, reparacions 24 hores.
Vostè fa de clip per canviar la SIM.
Exacte.
A quina empresa?
Mòbils Catalunya, Amigo, Hamum, 4 reparacions.
Sona gens, eh?
Quina empresa? No sóc una estrella, però tinc una feina digna. Em sento més ben valorat que quan estava a Microsoft, i el Hamum sempre renta les mans abans d'agafar-me, cosa que Bill Gates no feia.
Doncs mira, molt bé. Senyor Clip, una abraçada. No, de moment no. Gràcies per atendre'ns, eh?
Moltes gràcies.
Un testimoni d'excepció, sens dubte.
Bé, estem parlant del llibre El problema de Bill Gates, escrit pel periodista d'investigació Tim Schwab, que aporta una visió força crítica sobre el filàntrop més famós del món. I una de les coses que explica aquest llibre és que, tot i que Bill Gates projecti la imatge d'un home que triomfa en tot allò que fa, en el camp de la caritat, almenys en el camp de la caritat, molts dels seus esforços han acabat fracassant.
Cada cop són més els crítics que afirmen que la Fundació Gates està fent més mal que bé. Això es veu, per exemple, a l'enfocament de la Fundació Gates per revolucionar l'agricultura a l'Àfrica. La Fundació Gates va dir que augmentarien radicalment els rendiments que els agricultors obtenien dels seus cultius, però que s'incrementarien els seus beneficis i es reduiria la gana. Però no només no ha funcionat, sinó que les organitzacions d'agricultors al continent africà li estan demanant a Gates que aturi la seva creuada caritativa perquè està anant cap a la direcció equivocada. Hi ha experts que també critiquen per fer més mal que bé en l'àmbit de l'educació pública, la salut pública i el canvi climàtic.
Ai, carai.
No va tan bé com sembla. Li estan demanant pari. Pari, perquè la seva idea, aquesta idea que té ell, que és com una idea de l'agricultura revolucionària a l'Àfrica, no funciona, no està funcionant.
Allà no va.
No va. No va.
Potser que anessis al país i parlessis amb ells.
Bueno, doncs perdona, això canvia el que estàvem dient abans, perquè jo abans et deia, home, problemàtic o no, lluvia de millones.
Bueno,
però es veu que la lluvia de millones no serveix, no sempre serveix.
Bé, no sempre va bé. Ah. També la Fundació va prometre que erradicaria la polio, no l'ha erradicat. Va dir que revolucionaria l'educació als Estats Units, invertint milers de milions, no ha servit. I també va rebre moltes crítiques pel seu paper durant la pandèmia del coronavirus.
Durant la pandèmia, la Fundació Gates es va oposar àmpliament a les crides populars perquè les farmacèutiques renunciessin a la patent de la vacuna. Moltes nacions pobres d'arreu del món van dir que no era just, que no tenia sentit econòmicament ni èticament que un petit grup de grans companyies farmacèutiques tinguessin una patent monopolística sobre les vacunes que tots necessitàvem. Però la Fundació Gates i Bill Gates es van convertir en els grans defensors de les grans farmacèutiques. Aquesta és una qüestió que ens hauríem de plantejar. Segurament moltes persones van morir perquè no teníem la patent de la vacuna. Si s'hagués escollit un altre camí alternatiu, el resultat hauria estat molt diferent. No es pot mirar el que va passar a partir de les vides que la Fundació Gates reclama haver salvat. Són investigacions pagades per la Fundació. També hauríem de considerar quantes vides més s'haurien pogut salvar o quantes vides s'estan perdent ara.
Els enemics te'ls has de fer, i si tu ets amic de les grans companyies farmacèutiques, doncs segurament tens uns deutes a pagar, que és el que ens està explicant ara mateix Tim Schwab en aquest El problema de Bill Gates, que explica la part més fosca del multimilionari.
Parlem de la riquesa de Gates, perquè això és interessant. Aquest magnat és aclamat a tot arreu com l'home més generós del planeta. Però atenció, perquè durant aquest temps en què ha desenvolupat aquesta tasca filantròpica, Bill Gates ha duplicat la seva riquesa.
És una de les infinites paradoxes que avui defineixen Bill Gates. Realment va iniciar la seva carrera filantròpica fa 20 anys i durant aquest temps gairebé ha duplicat la seva riquesa. Hi ha molts articles sobre els milers de milions de dòlars que està donant, però pocs expliquen que cada vegada és més ric. Com és que l'ésser humà més generós del món s'està tornant increïblement més ric durant la seva donació filantròpica? Si mireu la suma que Gates ha donat, sembla una gran quantitat per vosaltres i per mi, però són diners que Bill Gates no necessita i que possiblement no podria gastar mai de la vida per ell mateix. La pregunta real és per què hem organitzat la nostra societat i la nostra democràcia permetent que algú tingui una riquesa tan obscena.
O sigui, quan més en té...
Quan més dona,
més en té.
Més en té. Com més dona, més en té. És així. Schwab explica que Bill Gates té mansions en plural. A veure, clar, és un home multimilionari. Doncs els diners se'ls gasta, no? Amb quadres autèntics, per exemple, de Leonardo da Vinci, que viatja en jet privat malgrat la seva lluita contra el canvi climàtic.
Quin problema hi ha?
Home, no és gaire coherent.
Home,
viatjar en un... A ser un abanderat contra el canvi climàtic i viatjar en jet privat no quadra.
Si bueno, vas un avió, eh?
Però escolti...
Un avionet, eh? Que saps el gran que és el món per un avionet, allò? Que has d'anar allà amb l'avió emborreguero ple de gent. Si està, si ho pots pagar, ho pagues. Bueno, si hi ha una gentussa, un dia em va tocar una dona amb una furtó de peus que es va treure les sabates, que jo semblava la fàbrica del Cabrales, tu.
Bueno, però no crec que Bill Gates vagi a parar amb una dona,
Té illes privades, ha passat a ser el terratinent agrícola més gran dels Estats Units, amb més de 100.000 hectàrees de terrenys fèrtils, que és una superfície més gran que la de Singapur o la de Barbados, per exemple. Però el que més critica Tim Schwab és que, gràcies a la seva tasca filantròpica, com dèiem abans, ell s'estalvia milers de milions en impostos. I per tot plegat, l'autor d'aquest llibre creu que Gates és el més beneficiat per la seva pròpia fundació.
És legal, eh?
Aquesta és la conclusió a què he arribat en aquest llibre. Entre els impostos que s'estalvia per ser filàntrop i l'atenció que rep els mitjans de comunicació, l'aplaudiment públic que se li dedica, i el més important de tot, el poder polític que guanya a través de la filantropia, Bill Gates és el més beneficiat per la Fundació Gates. Els diners són poder, i crec que la història de Bill Gates ho mostra molt bé.
Us posaré l'exemple del que passa als Estats Units quan tu dones diners per causes filantròpiques. Tenen uns beneficis fiscals enormes. Mireu, per cada dòlar que dona un multimilionari, això pot generar un estalvi en impostos de 74 cèntims.
Bueno, està bé. Quin problema hi ha?
Doncs què passa? Que al final són els contribuents nord-americans els que estan subvencionant en gran mesura la Fundació Gates. Perquè ell s'estalvia diners en impostos.
No, perquè ell paga un dòlar i se n'estalvia 74 cèntims.
Però no paga, aleshores paga molts menys impostos.
Va, escolta, això són enveges que teniu, fes-ho tu.
Clar,
ell munta una empresa tu i munta d'allò i vés a ajudar, aviam si et surt igual que amb ell.
El que es pregunta aquest autor en el llibre és, per exemple, quan la Fundació dona 100 milions de dòlars a l'elitista institut privat de Seattle on van estudiar els seus fills.
Quants has dit?
Ell va donar 100 milions de dòlars a aquest institut.
El fill Gates et toca a la teva escola i et toca la loteria, eh?
Imagina't.
L'ala Bill Gates.
Ell diu, clar...
Gimnàsio Bill Gates.
Ells donen 100 milions a aquest institut on estudien els seus fills. Diu, és just que aleshores, gràcies a aquesta donació, ells obtinguin de l'ordre de 50 milions de dòlars en desgravacions?
I que Espanya també
passa. Invertint a l'escola dels teus fills, 100 milions?
Bueno, però no hi estudien només els seus fills, hi estudien altra canalla també, no?
Els diners els ha pagat i els ha donat o no?
Un altre. Quan la Fundació inverteix incalculables sumes de diners...
Tots aquests periodistes són comunistes.
I una gata maula.
Quan la Fundació inverteix milers de milions promovent la imatge de Bill Gates, és adequat recompensar-ho amb deduccions?
Per què no?
Si és per promoure la imatge, perquè ell quedi bé?
Home, queda bé, però ha donat un munt de cèntims en un col·legi, en un hospital...
Però no estem parlant de donar cèntims ara per bones causes, sinó en fer que la seva imatge surti maca als mitjans de comunicació.
Bueno, si és una persona que és generosa...
Bé, cadascú que tregui les seves conclusions. Jo només us recomano que llegiu aquest llibre. Potser no estareu d'acord amb Tim Shop, o potser sí.
Bueno, hem de dir que és la visió d'un
periodista d'investigació.
D'un periodista d'investigació que li ha costat anys d'investigació aquest llibre.
Sí, sí.
És la visió, és una visió contracorrent del que hem sentit habitualment, i és una cara de la moneda. L'altra l'hem escoltat molt més, l'hem vist molt més, els beneficis, la beneficència, les inversions són més públiques que no pas una part més desconeguda, que és la que explica Tim Shop en aquest llibre.
Però tots li
la gent sí que és veritat que, per exemple, la gent després d'escoltar-nos diuen que, clar, que no estem explicant tot el que ha fet la seva fundació. Ell en aquest llibre és això, és una visió crítica. És una visió crítica del que ha fet la seva fundació. De les tasques que ha fet la seva fundació hi ha moltíssims reportatges.
Però, en canvi, ens
diuen que és una visió ressentida.
Els punts més foscos, doncs, no són tan habituals.
Però tots acabeu comprant-li la seva màquina electrònica.
I això no el critiqueu.
Però el problema de la seva màquina electrònica, senyor Marcelí,
no,
és que com passa amb el tema...
La compreu o no?
Sí, però com passa amb el tema dels monopolis, si no compres aquesta màquina no pots accedir a segons quins programes, bueno, aquestes portes al riu que de vegades intenta posar la Unió Europea davant de companyies que són tan grans i tan importants que si no passes per l'aro, llavors doncs hi ha productes, hi ha aplicacions que et perds. Doncs aquí el teniu, és un llibre curtet, Marta?
Sí, són quasi 600 pàgines.
600 pàgines. Per llegir-lo durant tota aquesta Setmana
dos
Santa.
Dies.
Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda,
què
com
tal?
Esteu?
Benvingut,
hola,
com estàs?
Gràcies.
Avui estàvem traient el cap per la finestra de RAC1,
sí.
I aquí hi ha lletíssim, eh?
Ai, no, jo diria maquíssim.
Què dius?
Oi, tant, maquíssim. Jo també estic amb tu.
Ah, sí? Ah, perfecte.
Visca aquest dia, visca la pluja, és el que fa falta.
I tant, és
no, preciós. Perdoneu, no, visca... Un moment, visca la pluja, sí.
És un dia preciós.
Però ja, aquest dia és depriment. Mireu-vos-ho com vulgueu, és depriment. Visca la pluja, sí. Visca la depressió, també.
Depèn de la persona, no, evidentment. És
a
un dia molt londinenc, no?
Sí, sí, això sí.
No s'agrada res, de veritat.
De seguida en parlarem, d'aquest temps que ens espera. Fes-nos un titular de la gent que a partir de demà passat agafa vacances.
Ah, una mica de tot. Anirà per zones, però ni passat per aigua... ni tampoc un cel radiant. Per tant, tindrem una mica de tot i ho haurem d'anar explicant per zones i per fases, perquè hi haurà moments de pluja, però també moltes estones de sol, vent, mala mar... Ho expliquem.
Miguel, el temps també està manipulat, no, suposo?
El tiempo lo tiene completamente controlado Bill Gates para que no habléis de lo que está haciendo en todos los momentos.
RAC 1. Torna a la Fira Medieval d'Hostalric.
Els dies 29, 30 i 31 de març, reviu l'època medieval visitant la capital del Vescomtat de Cabrera. Passeja pel recinte emmurallat, el castell i el mercat medieval.
T'hi esperen espectacles i activitats per a tota la família.
Més informació de la Fira Medieval d'Hostalric a turismehostalric.cat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
Estàs buscant cotxe? A Romecoloma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romecoloma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomecolomaMazda.com.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
De seguida, amb el Martí Oliveres, us explicarem quin ens caurà del cel aquests dies, perquè hi ha moviment, però abans hem de donar-vos un consell.
Sí, us imagineu que el millor pilot us faci de taxista?
Apa,
o que la millor xef del món us faci la paella del diumenge?
Mira que bé.
Doncs és el mateix que si Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, us instal·la els panells solars a casa vostra i posa tota la seva energia al vostre servei a un gran preu. Aprofiteu i feu-vos autoconsumidors. Entreu a Hogares Acciona Energia i informeu-vos-en.
A veure, obrim el paraigua, divisió d'opinions sobre si el temps d'avui ens agrada o no ens agrada. Sí. Jo, que tinc una mica d'ànima londinenca, us entenc, és a dir, entenc que el dia... A mi em relaxa aquest tipus de dia.
A mi m'agraden aquests
també
dies.
Té un punt de depressiu, però clar, el tenim perquè està plovent.
Sí, tenim aquests ruixats repartits per moltes comarques, per tant, bones notícies. Ai, ahir, recordeu... Veus? Sí, ja va ploure a moltes zones, de fet, a tot Catalunya, avui també, segon dia consecutiu, pluja repartida una mica per zones, però en general han caigut de 10 a 20 litres per metre quadrat i fins i tot més de 40 litres per metre quadrat entre ahir i avui ja a Vilanova de Maià, a les faldes de l'Ombra.
Això és com a loteria, caient sí, repartit.
Molt repartit.
Repartit
per tapar forats.
Però també allà on es patega amb força, per exemple, a l'Empordà fa poca estona, un aiguat molt local a la zona de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, també fa una hora i mitja aproximadament a Figueres, ha caigut al cel literalment més de 50 litres fins i tot, amb poca estona. Un aiguat molt local, però en general és una pluja fina, que va fent, com la que tenim ara mateix a Barcelona, la Costa Daurada, també Terres de l'Ebre, Priorat, tota la costa de Tarragona cap al sud, va plovent, va avançant de mar cap a terra, i això fins al vespre. Fins al vespre pot ploure a qualsevol punt, per tant, per aigua, o compte, el Pirineu està nevant. Estem a finals de març, però està nevant, no ens ha de sorprendre que nevi el Pirineu, però sí que ho faci a cotes bastant baixes. De fet, està nevant a la Vall d'Aran fins a Viella, fins als 900.000 metres, i també fins a moltes parròquies d'Andorra, fins i tot pot nevar a Cerdanya, al Ripollès, a partir d'uns 1.400.
Com tenim les estacions d'esquí? És a dir, això està donant impuls, o què?
Està mantenint...
per qualitat de la neu, també.
Mira, jo vaig esquiar ahir abans d'ahir i...
Sí, que bé.
Sí, vaig esquiar una mica i, a veure, estava justet el tema. Estava justet, però sí que és veritat que aquesta neu que està caient ara doncs farà que demà i dijous siguin dos dies bons ja d'esquí. Per tant, si sou al Pirineu i sou afortunades, afortunats d'anar a esquiar, demà dijous, fins i tot amb més estones de sol al matí, podeu aprofitar aquesta neu que està caient ara.
Però està en nieve en polvo.
Sí, aquesta neu pols, exacte.
És la que me gusta.
Eres tonto, eh?
No.
Per la pregunta que no feu.
Sí.
Plou o no ha de ploure?
A veure, plou o no ha de ploure? No m'agrada gaire aquesta pregunta, sí, però no m'agrada gaire.
Home, és important això que pregunta el senyor Massa.
Sí, us entenc. No, us entenc. El que passa que hem d'explicar que és molt important que plogui a tot arreu. Sí a les capçaleres per omplir els embassaments, però si parlem només d'embassaments de conques internes, hi haurà molta gent que viu del camp i que aquesta aigua
també
és molt profitosa.
Raó.
I s'ha de vigilar els conreus, els boscos estan molt assedegats.
Sí? Això conforma.
On li va bé que plogui? On vol que plogui? On li va bé?
A veure, perquè omplin els pantanos.
Ah, es va fer Franco, eh?
Mira, doncs...
Bueno, es va fer Franco.
Sí, l'altre, sí.
Sí que és veritat que la zona de les capçaleres, per exemple, Vall de Núria, ja ha estat nevant i ja entre ahir i avui portem 40 litres per metre quadrat. La majoria en forma de neu. Està plovent, està nevant al Pirineu, però caldria un episodi de 100, de 200 litres en un parell de dies perquè això comencés ja a empapar el territori i baixés aigua. Sí que és veritat que...
No hi ha manera, eh?
O sigui, de mica en mica. Una mica sí, eh? Hi ha una petita inèrcia, va entrant aigua a Sau, a la Baells, en aquests dos embassaments que sabeu de... Sí, del Ter, del Llobregat, per exemple. Ara les conques internes estem al 15,6%. Fa pocs dies estàvem amb el 15 pelats. Per tant, hi ha aquesta inèrcia, però no ens relaxem perquè és crítica.
I això com ha d'evolucionar els pròxims dies?
Doncs ha de continuar plovent. Sobretot, el Pirineu de Lleida serà la zona on pot ploure o nevar, a partir dels 1.600 metres, sobretot, que serà la cota que establim una mica de mitjana. No ruixats molt importants, però sí que anirà fent. Per tant, pel territori anirà bé. A la resta, una Setmana Santa que anirà per zones.
A veure, som-hi.
Sí, comencem aquest vespre. Aquests ruixats encara a qualsevol punt. A partir del vespre ja ha de deixar de ploure a Barcelona, a la costa, ha de marxar cap al nord. Per tant, aquesta nit encara pot nevar al Pirineu. Precaució, cadenes i neu cap a aquella zona. Ambient més fred, està baixant molt la temperatura, de fet ens diuen que estan nevant els ports a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap uns 1.000-1.200 metres. Ambient fred, aquest vent que s'ha de reforçar demà i demà passat amb mala mar a tota la costa, sí. En aquest sentit tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, i les pluges ja demà quedaran més concentrades a Ponent i al Pirineu. Per tant, la resta una treva, esperant que... divendres sobretot al vespre nit arribi una tongada més important de pluges que poden ser generals i més generoses durant el cap de setmana. Pot ploure amb ganes, sobretot dissabte, sembla, falten dies, ho haurem d'anar seguint. Per tant, ara, una treva demà dijous a moltes comarques, tret de Ponent i el Pirineu. Si sou en aquella zona o us hi heu de desplaçar, doncs precaució. Temperatures que pugen, per tant, demà toquem fons, compte aquesta nit i demà farà fred d'hivern.
Oh, de què estem parlant?
Temperatures que a Barcelona poden baixar cap als 10 graus.
Oh, quina cora, és fresc això,
eh? Muntanya, eh?
I amb humitat, amb aquest dia doncs gris, la sensació és de fredor marcada. Al Pirineu, temperatures que poden acostar-se als 0 graus. Oh. O fins i tot baixar per sota, i aquest vent accentuarà la sensació de fredor, sobretot demà cap a la zona del Maresme, de la Selva. Després, en calma, puja la temperatura, i a final de setmana, a veure si el cap de setmana tenim aquesta regada, que aniria molt bé. Per tant, tindrem una mica de tot, haurem d'anar seguint bastant la previsió, perquè és una Setmana Santa com, ostres, com toca, realment, que el temps sigui dinàmic, és típic d'aquesta època.
Llavors, allò de les processons, sortim, no sortim, la Verge se'ns mulla, li posem una capelina a Nostre Senyor. Avui, al compte de Twitter de l'Et Felicito Fill, ha penjat una captura d'una comunicació de l'Ajuntament de Girona que deia: s'anul·la per pluja l'estand informatiu sobre la sequera. Que tenien, no? L'Ajuntament havia previst avui al Mercat de la Devesa i ens havien de repartir airejadors de xeta, diu: disculpeu les molèsties, anul·lat per pluja l'estand de la sequera. Si la voleu buscar, no el trobareu.
No poden sortir demà? Demà ja no s'espera pluja a Girona. Mira, una recomanació.
Doncs sí.
Bueno, però la sequera deu estar tot mullat, deu haver tolls i tot.
Però és igual, encara no ha plogut prou.
Setmana Santa mullada,
sí?
Collita de blat assegurada.
Oita, ah, sí?
Ah.
Això va així?
No, això va així.
No sabia, aquesta.
No sabeu res.
No sabem res.
És normal que plogui.
Tant de bo, tant de bo.
És normal que plogui, si és festa. Està tothom que no sap com arreglar el tema aquest de la sequera, és tan fàcil com posar festius durant la setmana, i és la manera que plogui, sempre passa.
Tu
penses que plourà un dia normal? No, collons, no.
Un dimarts normal no plou,
quan és festa, clar, m'entens? Ara hi ha sequera, no? Com fem que caigui aigua del cel? Coll, fot diversos dies festius importants. Nadal, Setmana Santa, la Diada, l'1 d'octubre, el 12 també, el Carnaval, que també plou. Ho ajuntes tot en una setmana i omples els pantanos que passaran per sobre i tot.
No, però aquest any sí que és veritat que té raó amb el tema dels festius, perquè va ploure per Reis, les cavalcades,
sí,
recordeu?
Sí,
va ploure
sí,
Carnaval,
sí.
Ara oita Setmana Santa,
sí, sí.
Allò si Sant Joan també plourà.
Ja ho veurà.
Bueno,
Sant Jordi. Ui, ui, ui.